Copi Catalunya i Andorra. Tiramilles. Copi Catalunya i Andorra. Estàs informat.
A Copi Catalunya i Andorra us oferim el resum del millor de Tiramilles 2018.
Lluís Natura és una empresa de serveis de desenvolupament rural i temps lliure associada a una explotació ramadera de formatge Idiazabal. Es troba envoltada dels paisatges del Parc Natural d'Urkiola, un espai protegit situat en l'extrem sud-oriental de Biscaia i nord d'Àlaba. És una àrea protegida de 5.768 hectàrees. El port de muntanya d'Urkiola és, de fet, el cor del parc i en ell es troba un centre d'interpretació i les instal·lacions del santuari d'Urkiola. Però nosaltres volem centrar-nos en aquesta empresa, en Lluís Natura, i amb les seves propostes, que l'empresa es troba situada a la falda del parc, un entorn perfecte per conèixer aquest paisatge meravellós del parc, i també que per cert el podem conèixer a través d'unes rutes o activitats esportives que ens proposen, però també per fer alguns tallers, alguns d'ells ben originals, per cert, com fer una escola de formatge, també podem fer pastoreig, podem organitzar alguns events si és que volem sorprendre algú, fer cursos especialitzats, xullar ovelles, bé, de tot una mica. Està amb nosaltres Patxi Solana, ell és el responsable d'algunes de les activitats d'aquesta empresa. Patxi, muy buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon.
¿Cómo estás?
Pues bien, me pillas un poquito trabajando porque precisamente estoy llevando las ovejas de un lado para otro. Pero
muy bien. ¿Cuántas ovejas llevas en el rebaño?
No, ahora estoy llevando unas 70, 80 aproximadamente.
Bueno.
No llevo muchas. Son ovejas que todavía no han parido y no están para parir.
Va. Oye, si tienes que dar alguna orden al perro respecto a las ovejas, sin problema, ¿eh? Porque
vale.
No quisiéramos ocasionar ningún conflicto en este momento, que al final es tu trabajo. Oye, Patxi, ¿cómo se os ocurre esta idea de poner en la mano de cualquier persona que tenga curiosidad y que lo desee la posibilidad, pues de eso, de hacer de pastor, de elaborar quesos, de esquilar las ovejas, todo ese tipo de cosas? ¿Cómo se os ocurre ponerlo en la mano de cualquier persona inquieta?
Mira, esto surgió hace años, básicamente, a ver, nosotros también somos urbanitas, quiero decir que nosotros aquí aparecimos, somos de Bilbo, y aquí aparecimos hace como 17 años. Qué sitio más bonito, somos montañeros. Y bueno, al final acabamos teniendo, sin pensarlo demasiado, una explotación ganadera, la oveja autóctona aquí, que es la oveja lacha, y que entre otras características que tiene, pues es la leche, y que con ellas es con las únicas que se puede hacer, que soy ya toda, con estas ovejas.
Ya, qué bueno.
Y entonces, un poquito en esa línea, un poquito nuestra urbanita, pues lo que hemos buscado con Lluís Natura es lo que nosotros buscábamos, siempre nos han encantado los animales, pues lo que buscábamos hace muchos años cuando no sabíamos nada de ovejas, íbamos al monte, las veíamos, intentábamos que viniesen a comer a la mano y nunca lo conseguíamos, y entonces es lo que ahora ofrecemos a la gente. Quiero decir, ofrecemos no el ver ovejas, que eso pues, bueno, en principio va a...
Míralas, ahí están,
sí, sí.
Quitándote protagonismo.
Tiramilles, estàs escoltant el millor de la temporada. Blijf bij mij, gaat niet weg.
Avui visitarem la capital oficial dels Països Baixos, Amsterdam, ciutat situada entre la badia de Lich, al nord, i la riba del riu Amstel, al sud-est. La ciutat es va fundar al segle XII, llavors era un petit poble pesquer. Avui és la ciutat més gran del país i un gran centre financer i cultural de projecció internacional. Amsterdam forma part de la gran conurbació neerlandesa anomenada Randstad, junt amb l'Haia, Rotterdam i Utrecht, un total de 6,5 milions d'habitants. El centre històric d'Amsterdam és en gran part del segle XVII, també és un dels més grans d'Europa. Tot i que Amsterdam és la capital oficial, mai ha estat la ciutat la seu del govern, de la justícia o del Parlament, que es troben a l'Haia. Holanda és el país amb més museus per metre quadrat. Aquesta dada ens va fer pensar en els que trobem a Amsterdam, els clàssics i inevitables en una visita a la ciutat i d'altres que potser no són tan freqüentats, però força interessants. Hem triat 5 museus imprescindibles i 3 més lúdics per tal de descobrir la forma de vida de la ciutat. Començarem pels Rijksmuseum. Està considerat com el millor museu d'Holanda. L'arquitecte de l'edifici és el mateix que va fer l'estació central. I no va rebre masses bones crítiques. Per cert, la seva façana massa guarnida i els seus terrats neogòtics tampoc van agradar gaire. Deixem les característiques arquitectòniques per parlar de les obres que hi ha a l'interior. De fet, el museu té un fons de 7 milions d'obres. Com podeu suposar, moltes d'elles no estan exposades. En les seves sales trobem la més gran col·lecció de quadres del segle d'or holandès. Entre les millors obres, tot i que això és una mica relatiu, es troben La Ronda de nit, diuen que aquest és el millor quadre de Rembrandt, tampoc no ens podem perdre La lletera, de Vermeer, i que, per cert, aquest quadre és d'un realisme absolutament sorprenent, i L'alegre bevedor, de Frans Hals. Però aquesta, clar, és una tria molt personal de les grans obres que trobem al museu. El Rijksmuseum rep prop de 2 milions de visitants anuals. Molt a prop d'aquest museu trobem un altre dels imprescindibles, el Museu Van Gogh, el segon més visitat de la ciutat. 3 plantes amb més de 200 obres originals del pintor holandès. En la primera planta està la història del pintor, comptada quadre a quadre. La seva obra està col·locada per ordre cronològic i es pot seguir l'evolució de la seva obra des de les escenes del camp fins als tormentosos treballs dels finals de la seva vida, quan ja patia una malaltia mental. A la segona planta s'exposen investigacions fetes sobre alguns quadres de Van Gogh, i a la tercera una col·lecció de pintures del segle XIX, on s'observa la relació dels artistes contemporanis del pintor amb la seva obra. Un altre espai molt visitat a Amsterdam és la Casa d'Anna Frank, un altre espai museístic, ens referim, clar. La Casa d'Anna Frank, allà va viure aquesta nena i la seva família durant la invasió nazi de la Segona Guerra Mundial. La família Frank va intentar protegir-se amagant-se a la part del darrere de l'edifici on tenia el magatzem el seu pare. Van viure allà 2 anys. Algú els va delatar i els van enviar a camps de concentració.
Tiramilles, resum del millor de l'any.
Capileira és un municipi situat a la part nord-occidental de la comarca de l'Alpujarra Granadina. Una gran part del seu terme municipal pertany al Parc Nacional de Sierra Nevada. Arriba fins al Pic de la Veleta i al Mulhacén. El poble és el més pròxim als cims, és a dir, que es podria dir, d'alguna manera, que és la porta d'entrada a Sierra Nevada. Tot el municipi forma part del conjunt històric del Barranco de Poqueira i la seva situació a quasi 1.500 metres sobre el nivell del mar ens permet gaudir d'unes excel·lents vistes. La història de Capileira arranca a l'època dels Goths, Godos. El seu casc antic urbà conserva íntegra l'arquitectura tradicional del Pujarreña i està dividit en tres barris: les cases blanques de teulades planes que donen forma als seus carrers, carrers i cases que els habitants de Capileira han conservat com important llegat que és. I és just d'això del que volem parlar-los, perquè el Consejo Europeo va esmentar la importància d'aquesta arquitectura popular i de fet, doncs, té una denominació com a conjunt històric, artístic i paisatge pintoresc. Està amb nosaltres l'alcalde de Capileira, el senyor José Castillo Vázquez. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada. Le agradecemos muchísimo porque estábamos interesados en descubrir esa arquitectura popular de su municipio, ¿no? Esas características que ustedes han protegido por encima de todo.
Pues sí, la arquitectura popular de Capileira, del conjunto histórico del Barranco de Poqueira, hay que decirlo, pues es una arquitectura que está protegida, está declarada conjunto histórico, una arquitectura popular de origen bereber, que viene pues de los muchos años en los que hubo una existencia, una estancia de musulmanes por aquí, por esta zona.
¿Cómo es su municipio? ¿Cómo es su pueblo? Cuéntenoslo.
Bueno, Capileira es un municipio, hay que decir, pequeño, un municipio que tiene 520 habitantes al día de hoy, un municipio que está en una zona de alta montaña, porque estamos enclavados en la ladera de una montaña en Sierra Nevada. Estamos a los pies del Veleta y el Mulhacén, como usted bien ha dicho antes, y es un municipio, pues, un municipio de montaña y un municipio que merece la pena visitar precisamente por eso, por su arquitectura popular y por el enclave donde se encuentra, ¿no?
Entrevistes, viatges, cuiners, rutes, gastronomia, paisatges, tiramilles, el millor del 2018.
L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició feia el lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia 2018. Isidre Gironès, propietari del restaurant Cal Isidre, rebia el Premi Nacional. El Premi Revelació se'l va endur Joel Castanyer, el xef del restaurant La Boscana. Isabel Brunet, de Montvinic, s'emportava el premi com a millor cap de sala i l'empresa Prodamsa s'enduia el Premi Especial de l'Acadèmia. El sopar d'aquesta nit especial per la gastronomia el servia Nando Jubany i assistien unes 320 persones aproximadament, entre les que es trobaven el bo i millor de la gastronomia catalana. Nit en la que l'Acadèmia vol reconèixer la feina feta durant tota una trajectòria o durant els últims 12 mesos. Isidre Gironès, Premi Nacional de Gastronomia, ara ja podem anomenar-lo d'aquesta manera, té una llarga experiència en el sector de la restauració, més de 60 anys i 48 en el seu propi restaurant Cal Isidre. Obria el restaurant amb la seva dona l'any 70, del segle passat, al carrer de les Flors de Barcelona. La decoració clàssica. S'ha de ressaltar de l'interiorisme una bona col·lecció d'obres d'art. La cuina també clàssica, però és una bona mostra, diria jo, del receptari català, amb una elaboració curada i un bon producte. Cal Isidre és un dels restaurants imprescindibles de Barcelona, visita obligada per descobrir la cuina de tota la vida. Isidre Gironès, molt bon dia.
Hola, bon dia tinguem.
Moltíssimes felicitats.
Bueno, gràcies, però ja és com una cosa que dius, hosti, doncs quanta gent m'ha felicitat.
Moltíssima.
I jo pràcticament no m'ho esperava.
Home, és un premi important.
Bueno, sí, però fins que no va arribar l'acte en ple, que estàvem tots assentats a taula i que s'anaven fent els reconeixements, jo potser no ho esperava tanta cosa, i em va impressionar.
Vostè porta 48, bueno, porta 60 anys treballant.
60 anys d'ofici,
a la restauració, però 48 anys dedicat al seu restaurant. Jo no sé si vostè i la seva dona, quan van obrir el restaurant, doncs pensaven que això duraria tant.
Pues no, i jo li vaig dir, quan em vaig casar amb ella, que va ser el 65 al Masnou, que tenia allà, treballava, tenia llogat al casino de Masnou, li vaig dir, mira, als 45 anys, tu ja jubilada, i jo estaré prop. Sí, sí.
Doncs res, a peu de canó encara.
Ella ha treballat tant o més que jo, perquè ha compartit de tenir les quatre filles que tenim, i més de 8 dies mai he estat cuidant el primer part, i deia, hòstia, que em trobaran a faltar allà, que em necessiten, que tal i que qual, que els clients, què diran si jo no estic allí?
Per cert, la segona generació ja està en marxa.
La segona està en marxa i jo diria que algo millor que la meva, eh? Amb diferent estil. Per què? Perquè ella ha fet tots els estudis necessaris del tema de cuina, del tema d'elaborar postres, del tema de tractar un client com s'ha de fer quan se li ha d'ofertar algun producte novedós, i sobretot si és francès, si és anglès, eh? I ja no cal dir els dos nostres, però sobretot el reconeixement de mundial de quasi tots els vins que es coneixen al món del vi.
Vaja, que està perfectament formada per tirar endavant.
Ella,
48
sí.
Anys més al restaurant.
Clar, ha estat destacada en reconeixent els grans xefs que hi havien, van començar com l'Alain Ducasse a Monte Carlo, i ella sí. Treballant allà amb ella, amb ells. No te'n vagis, Núria, que d'aquí 2 anys et deixarem en la residència de Mònaco, i no, et prometo que serà així. Me'n tinc que anar a Suïssa, que tinc firmat un any amb un restaurant de 3 estrelles i també m'estan esperant. Se'n va anar a Suïssa un any i quan va sortir va continuar la seva tasca d'estar ben preparada i se'n va anar a Bordeus. I llavors, mentre veníem de Ginebra cap a França, vam entrar en un restaurant que sempre ha sigut molt emblemàtic, que es deia L'Enchapelle, i vam entrar a dinar. Li vaig demanar si podia vindre a fer un estatge la Núria allà, que veníem de tal lloc i de l'altre i això. Va dir, diu sí, però mínim un any. No que em vinguin aquí amb tres mesos, la llibreteta, ti i el bolígrafo, i això, ni llibreta ni bolígrafo, i un any en aquí. Diu, si vols,
ja t'hi pots quedar.
Quan vulguis. I diu, només hi ha 3 coses amb aquesta feina. I es defineix en 3 paraules. I les 3 t'agradarà molt de sentir-les. Primera és treball, la segona és treball i la tercera és treball. No miris mai el rellotge per atendre amb aquesta feina. I sempre arribaràs allà on vulguis.
Tiramilles, resum del millor de l'any.
La Red de Juderies d'Espanya és una associació formada per 18 ciutats que tenen en els seus conjunts medievals patrimoni arquitectònic, històric, mediambiental i cultural de les comunitats jueves que en altres èpoques les van habitar. Des de l'associació tenen com a objectiu prioritari, doncs, la defensa d'aquest patrimoni i també mostrar aquest llegat sefardí a través de cultures, de projectes culturals, de projectes turístics i d'altres acadèmics. També es realitza un intercanvi d'experiències nacionals i internacionals que contribueixen al coneixement i respecte mutu dels pobles. Aquesta setmana la Red de Juderies d'Espanya va presentar a Barcelona la seva oferta turística per descobrir aquest llegat sefardí. Propostes que enguany tenen un especial interès, doncs no podem oblidar que s'està celebrant l'any europeu del patrimoni cultural. El mapa d'Espanya és ple de propostes turístiques i nosaltres avui volem acostar-nos a algunes d'elles. Ho farem de la mà del president de la Red de Juderies d'Espanya, el senyor Koldo León. Señor León, muy buenos días.
Buen día, buenos días.
Muchas gracias por visitarnos. Agradecemos muchísimo que se haya pasado por nuestro estudio con el propósito, pues, de descubrir un poco qué es esto del legado sefardí, ¿no? Porque probablemente hay muchas zonas en las que no lo tenemos nada claro. hay unas que lo damos por hecho, ¿no? Y bueno, quizá Barcelona podría ser uno de esos puntos, o Girona, en el caso de Cataluña, pero hay otras muchas zonas que a lo mejor es un desconocimiento absoluto, ¿no?
Además, hasta en mi propia ciudad, yo soy el alcalde de Estella Lizarra, en Navarra, y muchísima gente de mi propia ciudad desconoce la historia de su propia ciudad y de su propio legado, ¿no? Y es algo que estamos intentando recuperar desde que hemos entrado en esta legislatura y hemos entrado en la red de joyerías, el actual equipo de gobierno. Estamos intentando que la gente de Estella Lizarra conozca su propio legado, ¿no? Y seguramente pasa en muchísimas localidades de todo el estado. Yo creo que es bonito el proyecto y que es atractivo y así lo estamos comprobando.
Un proyecto que podemos encontrar, supongo, en vuestra web, en internet.
Sí, y en las oficinas de información también deberían encontrar esta
cualquiera de los 18 municipios. En las oficinas de información turística van a tener ese pasaporte.
Eso es. Y bueno, y es lo que te digo, es ya ir sellando en cada ciudad, ¿no? En las oficinas de turismo te sellarán el pasaporte y cuando tengas ya 5 o 10, pues ya puedes disponer de un primer regalo.
Koldo Leoz, muchísimas gracias por visitarnos. Mucha suerte en esa presentación y que sean muchos los descubridores de Sefarad que se animen a conocer la cultura sefardí y sobre todo conocer estas ciudades con ese importantísimo patrimonio, básicamente. Muchas gracias.
Merci.
Tiramillas, el millor del 2018.
La primavera ens porta paisatges espectaculars, fotografies fàcils d'aquelles que ens agrada ensenyar, un camp de roselles, uns girassols, els primers ametllers florits, fotografies on les flors són les protagonistes. Avui hem fet una tria d'alguns paisatges que reconeixeríem fàcilment, paisatges que les flors acaben portant a molts i molts visitants. Començarem per la Provença, regió històrica i cultural de França, que s'estén pel sud-est del país des de la riba esquerra del Roine inferior a l'oest, fins a la frontera amb Itàlia a l'est i limita al sud amb el Mediterrani. La Provença és una part de la regió Provença-Alps-Costa Blava. Els petits pobles d'aquesta zona francesa són claus a l'hora d'organitzar un viatge, els paisatges mediterranis, la gastronomia i fins i tot els vins, que són una part importantíssima dels atractius d'aquest punt francès. Però els camps espígols florits que van des del mes d'abril fins al mes de setembre també porten molts visitants a la Provença. Pocs paisatges són tan bonics, pocs paisatges han tingut tanta repercussió en les revistes de viatges i a qualsevol informació gràfica, perquè aquesta floració ens mostra grans extensions d'espígols, grans camps de color lila en aquesta època de la floració. Els segons paisatges primaverals que us volem recomanar es troben a Holanda, exactament a Haarlem, una ciutat situada a només 20 quilòmetres d'Amsterdam. L'economia de Haarlem es basa en la indústria floral, la cervesera, la textil i la xocolatera, però pel que fa al patrimoni cal ressaltar la plaça Major de l'Ajuntament, la catedral de Sant Sabon. També és molt recomanable la visita al Museu Teylers, el més antic dels Països Baixos. Hem de dir que es poden visitar també en aquesta part d'Holanda el molí de vent d'Adrian i l'estació de tren, una estació de tren d'estil modernista força interessant. Aquestes són les visites turístiques habituals, però avui el que nosaltres volem recomanar-vos és els camps de tulipes de Haarlem. Grans extensions, una vegada més, on a començaments d'abril explosionen les flors i aquesta flor, que possiblement és la flor més emblemàtica dels Països Baixos i que trobem amb totes les modalitats possibles, doncs en aquests camps dibuixen línies de diferents colors. Un tapís absolutament espectacular de colors pel que podem passejar si decidim seguir les rutes senyalitzades. I la tercera proposta ens porta fins a la serralada de l'Atlas. És un sistema muntanyós, l'Atlas, que recorre 2.400 quilòmetres al nord-est d'Àfrica. Tunísia, Argèlia i el Marroc són els països pels que es produeix aquesta serralada. El pic més alt és el Toubkal, de 4.165 metres, i es troba al sud-oest del Marroc. La població de l'Atlas és majoritàriament berber, al Marroc i Argèlia. Als peus de l'Atlas, justament en la confluència amb la vall del Dades, s'extén una gran superfície de rosers salvatges. La seva floració comença també a primers d'abril i finalitza a finals de maig, és a dir, que encara teniu temps d'organitzar el viatge. Amb aquestes roses, un cop estan seques, s'elaboren essències i destil·lats per productes cosmètics.
Tiramilles, el millor del 2018.
L'Agència Catalana de Turisme ens proposa descobrir les viles florides, una iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya que vol transformar racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta amb flor. Un dels objectius prioritaris d'aquest moviment és, evidentment, posar en valor la riquesa natural i paisatgística de les zones urbanes. Amb nosaltres està Roger Parcerisses, que és justament de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, per parlar-nos de com és aquesta iniciativa i de com podem gaudir dir-la, bàsicament. Roger Parcerisses, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, volem saber què són exactament les viles florides, quantes tenim a Catalunya i com podem gaudir d'aquests paisatges florits.
Sí, bé, a viles florides a dia d'avui som 125 municipis de tot Catalunya, des del Pirineu de Lleida, passant fins a les Terres de l'Ebre, a les Terres de Lleida i al litoral català, així com a l'interior. I bé, el que pretenem i el que volen ser les viles florides és un lloc on el seu paisatge interior, diguem-ne, tot el que seria el món verd, vegetal, paisatgístic dels nostres carrers, doncs llueixin per tal de fer una vida més agradable als seus habitants i als visitants que doncs, recorren el país.
Entenc que els nostres oients deuen poder saber aquests 125 municipis i anar descobrint, perquè deu haver doncs, una senyalització en els municipis que els donin aquesta denominació, no?
Sí, correcte. Totes les viles florides estan senyalitzades amb uns rètols indicatius que es posen a l'entrada i a les sortides del municipi, on hi posa el nom del municipi, el logotip de viles florides i les distincions que han anat acumulant al llarg dels anys que hi han participat, no? Que són les Flors d'Honor, que van des de 0 fins a 5, uns 5.000 salvant les distàncies, amb les estrelles Michelin, i a partir d'això, doncs, a través de la pàgina web de Viles Florides, la guia turística que nosaltres editem anualment, doncs la gent pot anar visitant els pobles de Catalunya de Vila Florida en Vila Florida.
Bé, jo suposo que vosaltres deveu tenir, encara que sigui a través del web, doncs deveu tenir una informació sobre la repercussió que té aquesta denominació.
Sí, correcte. Nosaltres estem en contacte amb tots els municipis, tenim una relació molt propera, o així ho intentem amb la majoria, i la veritat és que tots els municipis estan molt contents de participar a Viles Florides i el feedback que ens retorna és que, primerament, la gent que hi viu on està molt conscienciada i cuida molt millor els espais i ha evitat certs aspectes doncs, de vandalisme o, si més no, hi ha hagut més motivació per tenir el poble endreçat. I després també tenim els resultats dels municipis que tenen afluència turística doncs, que s'interessen per la marca i que ho valoren molt positivament.
Aquesta iniciativa va començar, val a dir-ho ara, tímidament. Quants anys fa exactament?
Ara estem celebrant la 7a edició. Això va començar l'any 2012, va arrencar.
Per tant, un èxit, perquè 125 municipis del 2012 al 18 és important. Jo no sé si la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya preveu llançar alguna altra proposta en aquest àmbit, perquè, clar, de fet, aquesta iniciativa va més enllà del que és propiciar espais agradables, que també, no? Però va més enllà perquè, com tu ens explicaves, doncs, aquesta situació de la planta amb flor i d'endreçar, com deies, els municipis, doncs el que acaba provocant és que hi hagi una major cura del propi municipi.
Sí, exacte. És molt transversal, Viles Florides, al final, no? perquè engloba des de l'educació ambiental als propis aspectes de manteniment de jardineria, com el turisme, el tema dels comerços doncs, que s'involucrin en fomentar els seus espais més propers. I nosaltres estem molt contents de l'acollida que té els municipis, perquè han captat molt bé el missatge i realment doncs, estem contents de veure que els pobles estan motivats a millorar i tot plegat. El nostre objectiu és consolidar la marca Viles Florides, que realment s'està consolidant i creixent any a any, i doncs, posar-nos al servei de tots aquests municipis doncs, per ajudar-los a seguir amb les iniciatives que porten a terme.
Roger, dona'ns l'adreça del web on podem trobar aquest mapa de Viles Florides i on podem anar descobrint Catalunya a partir de les flors.
Sí, és el vilesflorides.cat.
Tiramilles, estàs escoltant el millor de la temporada.
Tot i que no han desaparegut aquells expositors en postals que ens mostren les imatges nocturnes i diurnes més boniques de la destinació que visitem, sí que és cert que l'enviament de postals ha baixat i molt. Com a molt, es compren postals per guardar-les com a record dels nostres viatges. I algun nostàlgic fins i tot busca la bústia per posar-les. Les postals van ser un negoci molt pròsper en altres èpoques. L'enviament oficial de la primera postal es va fer al 1873. Per tant, aquesta manera de comunicar i també de fer una mica d'enveja a aquelles persones que la reben, doncs té ni més ni menys que 145 anys de vida. En aquest segle, pràcticament segle i mig, doncs el format no ha canviat gaire, fins ara, perquè actualment Correus, que ha estat molt alerta amb aquesta, no sabem si anomenar com a decadència de les postals, doncs ha posat en marxa un servei d'enviaments de postals a través de les imatges que els usuaris vulguin enviar a familiars o amics. Està amb nosaltres el senyor José Antonio González, de Mobile Product Manager de Correus, que ens informarà sobre les característiques d'aquest producte. Senyor González, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ustedes han estado muy atentos, ¿no?, a lo que estaba pasando con las postales y han creado un producto que realmente, bueno, personalmente a mí me parece, bueno, innovador e interesante, ¿no?
Sí, eso es. Al final, bueno, no teníamos otra opción que adaptarnos a lo que el usuario está demandando hoy y, bueno, queríamos llegar a ese nivel de personalización extremo, ¿no?
Vamos a contar cómo es exactamente. O sea, yo hago una fotografía con mi teléfono móvil.
Sí, eso es. El usuario captura una imagen con su dispositivo o la selecciona de su propia galería fotográfica. Automáticamente pasaría a una galería de edición donde añade efectos, emojis, stickers y una serie de elementos creativos. A continuación crearía un reverso con un texto personalizado que también tiene posibilidades creativas de personalización, tipo colores, tipografía y demás.
Pero entiendo, señor González, que esta personalización ya es a través de una app que tiene Correos.
Eso es a través de la aplicación móvil de Mi Postal y bueno, una vez que ya tiene elegida la parte creativa y el reverso de la postal, tiene como novedad la posibilidad de añadir un vídeo que se reproducirá mediante realidad aumentada.
Hombre, eso está muy bien, ¿no?
Sí, totalmente. Al final no es solo recordar un momento puntual, estático, sino que, bueno, al final te llevas en el interior de esa postal todo el fenómeno experiencial, ¿no?, que supuso ese momento especial, ¿no?
Y una vez tenemos hecha toda esta edición, ¿cuál es el siguiente paso?
Sí, bueno, de manera automática se va a colar impresión, se imprimiría, se ensobraría y, bueno, se enviaría a destino automáticamente. O sea, al final el usuario lo único que hace es aportar su creatividad y crear esa obra de arte, ¿no?
Bueno, hasta el momento ha sido un éxito. No sé cuánto tiempo hace que ustedes han puesto en marcha este producto, pero ha sido un éxito porque 150.000 personas, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, bueno, estamos empezando ahora a hacer un poquito de ruido, ¿no? Y bueno, la verdad es que está funcionando muy bien. También es una aplicación que bueno, en verano tiene un pico enorme también,
claro,
de uso. Y bueno, la verdad es que está funcionando casi el doble de bien, ¿no?
¿Qué coste tiene para el usuario?
Sí, tiene dos posibilidades. Hay una opción de hacer una postal básica que bueno, no es más que la postal clásica con una imagen y un reverso personalizado que está en torno a 1,99 y la postal mágica con realidad aumentada que cuesta 2,99.
O sea que además encima ustedes han atrevido a cambiar un poco hasta el formato, diríamos.
Sí, bueno, sigue siendo una postal clásica, pero bueno, tiene esa parte especial, ¿no? Y diferencial añadida.
¿Y el pago se hace a través de la app también?
Sí, todo a través de la app y bueno, la parte más aburrida para el usuario, ¿no? Que es la de depósito, envío y demás, pues bueno, ya nos encargamos nosotros.
Bueno, y además, claro, es que lo más complicado siempre es encontrar el sello y el buzón, porque el que te vende la postal no tiene el sello, el que te vende el sello no tiene buzón. Y entonces cuando vas fuera, pues es difícil a veces, ¿no? Incluso.
Totalmente. Al final toda esa parte la hacemos nosotros, la asumimos nosotros y, bueno, el usuario al final solo está durante ese proceso de creación de arte y de creatividad, ¿no? Que es la parte más bonita.
Bueno, que es la parte divertida, en definitiva.
Sí, sí.
Bueno, yo no sé si dentro, porque cuando lo hemos presentado, pues ya hemos dicho que usted se ocupa, es manager del mobile producto. No sé si hay otras perspectivas para que Correos pues también se incorpore a las nuevas tecnologías y hay algo más previsto.
Totalmente, al final la normalización y el diseño del producto es algo dinámico que tiene que cambiar y bueno, es parte de mi preocupación diaria, ¿no? Al final esa es la idea es renovar todo el producto mobile que Correos tiene, ¿no?
Oiga, señor González, usted debe haber visto, me imagino, no las 150.000 postales que se han editado, pero supongo que sí habrá visto algunas. ¿La gente edita bonito? Es decir, ¿las postales son interesantes?
Sí, bueno, siempre teníamos casos de uso, bueno, no sé, me acuerdo del típico de bueno, que los papis envían las fotos de los peques, ¿no?, a los abuelos con sus primeros pasos, su primera comida, y ahora, bueno, damos un pasito más, pues no solo llega la imagen, sino que también lo pueden ver en vídeo, ¿no? Y bueno, al final lo que vemos es que los casos de uso que teníamos dan un pasito más en cuanto a personalización, y bueno, pero sí que tenemos usuarios que bueno, que apuestan por lo clásico, envían la imagen tal cual y ya está. Pero bueno, hay al final casos de uso para todo.
Tiramillas al millor del 2018.
Salah Jamal va néixer a Nablus, Palestina. És metge, historiador, escriptor, divulgador de la cultura àrab i també ha estat professor de la universitat. Aquesta setmana ha presentat la reedició per part de Planeta Gastro i també de Cosetània del llibre Aroma Àrab, Receptes i Relats. En les seves pàgines tenim la possibilitat de conèixer la cuina àrab, però de fet el llibre va molt més enllà, reuneix relats històrics, costums culinàries i interessants anècdotes del món àrab i fins i tot familiars. I no és d'estranyar, doncs Jamal és un dels millors divulgadors de la cultura tradicional gastronòmica àrab. Moltes felicitats.
Gràcies.
Ha quedat un llibre ben bonic.
Molt maco, molt maco. I sobretot quan començaven a dir-me que farem un llibre diferent, farem un llibre de luxe, farem un llibre de fotos. I jo, bueno, saps allò de susceptible a moltes coses, no? I no tenia res de fer, digo, vale, estupendo, vinga, ja. I van deixar un llibre realment fantàstic, jo ho has vist, jo m'he quedat al·lucinat, un llibre d'aquest ja pots anar a dormir tranquil·lament.
Quan tu vas fer la primera edició d'aquest llibre, era un llibre petitet, era un llibre discret, diria jo.
Un llibre normal.
Però va tenir 9 edicions i va sorprendre tothom.
9 en castellà i 3 o 4 en català, i va sorprendre tothom, i a mi també, perquè era el primer llibre i ja tens allà tots la premsa sobre els diaris, i surt el Time dels Estats Units. Jo, de veritat, saps allò que dius... jo no sé si t'ha tocat, la gent que li toca la rifa sentien igual o no, però jo, és que jo flotava, de veritat flotava.
I a què penses que es deu aquest èxit? Perquè no són les receptes, que també, però potser perquè junt amb les receptes hi anava acompanyat aquesta dosis d'història, de tradició, de proximitat, de família.
Això és bàsic, això és jo crec que el que va llançar aquest llibre són els relats que vaig contant jo amb una mica d'ironia, amb una mica d'història, amb una mica de familiaritat, parlant de la meva àvia, del meu pare, de la meva germana, dels meus veïns, saps? Tot allò al voltant de la cuina, i amb un to irònic, amb un to lleuger, saps? Allò amb un to desenfadado, saps? I la gent, clar, la gent llegia els relats més que les receptes. Realment feia 20 anys la gent no estava acostumada a cuina àrab, ni sabia el que era cuina àrab, tampoc havia restaurants àrabs, no? Llavors la gent llegia el llibre com un llibre de relats, però clar, relats al voltant de la cuina, al voltant de les receptes, al voltant del menjar, i mira, va quallar perquè suposo que era un dels primers llibres que parlava d'historietes i relats amb la cuina, m'ho imagino, eh? Potser pot haver-hi algun que jo desconec, però el llibre, o sigui, la premsa tractava el llibre aquest de que realment, com deia el Ferran Adrià aquí, que no és només llibre de cuina, no alimenta només el cos, sinó alimenta la mente i alimenta el pensament. Sí, l'Ignasi Riera deia és un llibre d'antropologia filosòfica al voltant de la taula. I llavors, clar, això crida la pensió.
Tiramilles, estàs escoltant el millor de la temporada. You would think this was
Picasso Picabia, la pintura en qüestió, és el nom de l'exposició que s'inaugurava aquesta setmana a la Casa Garriga-Nogués, seu de la Fundació Mafre. La mostra ens ofereix per primera vegada les històries creuades d'aquests dos artistes contemporanis. Picasso i Picabia poden semblar dues figures quasi antagòniques en la seva manera d'entendre l'art, però a través d'aquesta exposició descobrirem que tenen molts punts en comú en la seva obra. Van fer la presentació de l'exposició Aureli Verdier, que és conservadora del Museu d'Art Modern del Centre Georges Pompidou, i Pablo Jiménez Burillo, director de Cultura de la Fundació Mafre. Amb ell vam tenir l'oportunitat de parlar sobre la mostra i sobre la coincidència en alguns punts d'aquests dos grans artistes.
La verdad es que dos grandes artistas que en principio tienen trayectorias casi opuestas, ¿no? Porque Picasso siempre será un pintor que cree en la pintura y Picabia es más un artista que lo que quiere es poner en duda la propia pintura. Entonces, dos grandes que de pronto pues resulta que tienen muchas más cosas en común de lo que parecería. Y luego pues que una de las grandes cosas que tienen en común es la ciudad de Barcelona, que para los dos fue realmente muy importante.
Parece ser que fue aquí donde se encontraron realmente, ¿no? Y aunque Picabia probó todos los palos, luego tuvieron una época de cubismo en la que probablemente fue la que más coincidieron, porque luego pasó al dadaísmo, ¿no?
Bueno, coinciden en muchos más movimientos, en más cosas. Si los dos trabajan en series, aquí precisamente la exposición lo que presenta es una serie de semejanzas importantes. Los dos utilizaban la fotografía para hacer retratos de manera distinta, pero los dos lo utilizaban. A los dos les buscaron una manera distinta de hacer retratos. Los dos estaban fascinados por convertir la pintura en un objeto. Quiero decir, hay muchas más cosas. Y sí es verdad que incluso si personalmente se encuentran poco, no tenemos muchas noticias, pues sí sabemos que en Barcelona coincidieron. Incluso Picasso escribe una carta, una postal a Apollinaire en la que dice que ha coincidido con Picabia en una corrida de toros. Es decir, es evidente que se veían, pero los dos siempre fueron muy celosos de sus relaciones.
La exposición Picasso Picabia está en la Casa Garriga-Nogués, que es la sede de la Fundación Mafre en Barcelona. ¿Hasta cuándo exactamente?
Estará hasta el 13 de enero.
Señor Jiménez Urillo, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.